Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els usuaris habituals dels trens avant entre Lleida i Barcelona estan acostumats a sentir vibracions, tremolors en alguns trams del trajecte, sobretot entre Lleida i Tarragona. Aquest que escoltem és el so i el moviment que pateixen dia sí dia també. Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Fa anys que es repeteix aquesta situació. Renfe n'és conscient i assegura que està treballant per aplicar solucions. El cas és que ahir es va viure un episodi especialment preocupant. Les tremolors van ser de tal magnitud que van provocar fins i tot marejos entre els passatgers. Què expliquen els viatgers, Sergi Tor?
Doncs que els trens han empitjorat, s'ha perdut la comoditat i el que és més greu, les condicions del viatge perjudiquen el gran aval del tren, la rapidesa combinada amb un temps de viatge aprofitable. Aquesta setmana Renfe ha hagut de retirar aquest comboi davant l'informe de la interventora. Però aquest comboi no és un cas aïllat. L'usuari Kevin Burke, des de la plataforma Usuaris Avant de Catalunya, denuncia unes condicions de viatge marcada per les vibracions constants.
Tinc unes vibracions bastant bèsties, del punt de que l'aigua del lavabo surt i, per tant, embrute tot el vagó, al punt de que la gent es mareja del que arriba a vibrar i que, en principi, un lloc que potser aprofites aquella hora, hora i deu, per treballar o estudiar és impossible. Perquè no hi ha manera, és un drama.
No hi ha una xifra oficial, Yolanda, però amb la global es calcula que prop de 3.000 persones pugen al tren en dies laborables per anar a treballar o estudiar en el trajecte Lleida-Barcelona anada i tornada, d'una hora per viatge.
Gràcies, Sergi. I s'ha complert un any de la celebració de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, un esdeveniment molt controvertit i que va generar una forta oposició entre bona part dels veïns de la ciutat. Es van prometre 10 milions d'euros en inversions al barri de la Barceloneta, que és el que més va patir directament la celebració d'aquest esdeveniment esportiu. Ha passat un any i moltes d'aquestes millores que es van prometre doncs encara no són visibles. Els veïns diuen que el barri continua pràcticament igual. Sara Sánchez.
Doncs continua la divisió d'opinions dels veïns de la Barceloneta respecte a les inversions de 10 milions d'euros que l'Ajuntament els va prometre ja fa un any. Un compromís assolit rere la Copa Amèrica que inclou la rehabilitació d'equipaments com l'antiga cooperativa, l'escola Bressol o el cap de salut del barri, entre altres. No obstant, segons denuncien aquests veïns, les promeses encara no s'han complert. És el cas d'Esther Llorquera, veïna i membre de la plataforma contrària a la Copa Amèrica, que assegura que no s'ha fet cap millora visible i acusa l'Ajuntament d'haver enganyat el veïnat.
Què hem notat? Res. La Copa Amèrica va ser un engany total. Són inversions que s'havien de fer igualment. O sigui, no és que surtin ja de la Copa Amèrica, és que aquestes inversions ja s'havien pactat fa anys. Aleshores, que diguin que tot això surt del pressupost de la Copa Amèrica, doncs queda una miqueta d'engany cap als veïns.
Per una altra banda, el portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Manuel Martínez, es mostrava satisfet i ha afirmat que les obres s'estan duent a terme, però el que passa és que són lentes.
La veritat és que, clar, parlem d'inversions, no? I les inversions són lentes. Però sí que hem vist moviments que ja reafirmen que no només és una paraula, sinó que és un compromís.
Tot i les discrepàncies, tant Llorquera com Martínez coincideixen en que encara falta molt per fer, com habitatge assequible al barri, potenciar el comerç de proximitat i invertir en el sector pesquer i nàutic. Els veïns també es mostren sorpresos pel fet que, un any després, encara es poden veure rastres de la Copa Amèrica com pancartes i seus. Des de l'Ajuntament han assegurat que les dues bases principals es desmantellaran definitivament abans de finals d'any. Però els veïns continuen esperant a que les promeses es tornin realitat.
És una queixa recurrent dels pagesos. La producció, que costa molt de tirar endavant, no sempre va acompanyada de preus justos. Parlem en aquest cas de la collita de meló i síndria al Parc Agrari del Baix Llobregat, que aquest estiu ha sigut especialment bona tant en quantitat com en qualitat. Però, en canvi, els preus han estat molt baixos. Hi ha pagesos que reconeixen que la feina que fan no és rendible i que no els compensa. Amb els preus actuals, a ningú no li interessa produir ni síndria ni meló. Ens ho amplia la Elia Quatrecases.
aquest estiu els preus no han acompanyat la bona collita. Els pagesos denuncien que a 30 cèntims al quilo de meló i de síndria la feina no compensa. Des d'un dels camps amb desenes de caixes preparades per vendre, Xavier Oliva, secretari de la Cooperativa Agrícola del Prat de Llobregat, explica que les condicions han estat ideals. La calor i l'aigua han permès aconseguir fruits de gran qualitat, però els preus no reflecteixen aquest esforç. Segons Oliva, el problema és que el producte de proximitat no es diferencia de la resta.
A l'hora d'establir els preus, doncs anem a la bossa comuna del producte que arriba a Mercabarna, que és on s'estableix el preu, no? I clar, si no diferenciem el producte de proximitat i el posem en una bossa a part, per fer l'equilibri de demanda-oferta, doncs surt un preu que no ens val la pena.
Els melons i síndries del parc agrari competeixen amb productes d'origen desconegut, fet que fa que baixi els preus fins a nivells que no compensen la feina. Aquest any Oliva ha deixat d'acollir part de la collita perquè no li era rendible. Malgrat tot, els pagesos continuen treballant per portar els seus fruits als supermercats, buscant un equilibri que valori la proximitat i garanteixi que tothom s'hi guanyi la vida.
No, viure el meló de la síndria i prou no es pot. I si volguéssim entrar en els supermercats, doncs la producció hauria de ser molt més gran. El que passa que hem de trobar doncs un equilibri perquè entre tots, entre ells i nosaltres, doncs es pugui treure un preu just.
Els fruits del Baix Llobregat continuen sent un referent al territori. Mentre els preus cerquen estabilitat, els pagesos segueixen oferint productes frescos i de proximitat.
I un altre col·lectiu que es queixa dels preus als que han de vendre el seu producte són els viticultors, que reclamen preus dignes perquè la seva activitat sigui rendible. Clàudia Moreno.
Els viticultors han recordat que no és una situació nova i que fa 20 anys que arrosseguen aquest problema. Alerten també que si no fan front a les empreses, aquesta precarietat es farà crònica. Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, ha explicat que aquesta problemàtica fa que el sector no sigui atractiu per les noves generacions.
A veure, els pagesos anem aguantant. El que passa és que no se n'incorporaran de nous. I aquest és el gran drama, perquè això pot ser doncs, més a llarg termini o a curt termini. Això és una malaltia lenta, però que veiem que cada vegada queden els pagesos ens anem envellint i de joves cada cop són menys, no? I això doncs és fruit de que no hi ha viabilitat al sector.
Els pagesos han denunciat que després de 2 anys de males collites per la sequera, determinades empreses volen pagar preus entorn als 50 cèntims per quilo. Marrugat explicava que aquest preu està molt lluny de fer rendible la seva activitat.
Nosaltres entenem que per sota dels 60 cèntims és totalment inviable fer la nostra activitat. Venim d'uns anys de molta sequera i de poques collites i males, unes collites dolentes. En aquest any ens necessitàvem refer perquè les vinyes també s'han refet i resulta que tenim aquests preus sobre la taula que no són acceptables i que fa que la precarietat s'instal·li i que hi hagi manca de relleu al camp i a les nostres finques.
Tot i reconèixer que l'assistència a la concentració ha estat discreta per la manca de temps per fer-ne difusió, els convocats han apel·lat a la unitat del sector per plantar cara a les empreses que no volen pagar un preu just pel raïm. En aquest sentit, han demanat als viticultors que perdin la por i que no signin cap contracte per sota del cost de producció.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
3 minuts i les 3 en punt de la tarda. Joan Ballori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Doncs fem un avenç del que esteu preparant per l'Esports Cope d'avui.
Vinga. Parlarem de la victòria del Real Madrid ahir en el debut de Xavi Alonso en partit de Lliga. Real Madrid 1, Osasuna 0 per tancar la jornada a primera divisió. El gol de Mbappé de penal. No va deixar bones sensacions futbolístiques al Real Madrid en el seu debut a la Lliga. Va tornar Carvajal i va debutar l'argentí Franco Mastantuono, que va disputar alguns minuts a la segona part. Això al Madrid, al Barça, per cert, ara sí, podem dir que és el primer líder de la temporada de la Lliga per diferència de gols, ja està enfocat en el partit de dissabte de la jornada 2 al camp del Llevant, pel que Flick podrà comptar ja amb Robert Lewandowski, i veurem si en Gerard Martín i en Chesney, que estan encara pendents d'inscripció. Continua el soroll al voltant de Marc Casado, hi ha diversos equips interessats en ell, el Wolverhampton, el West Ham, el Betis, el Barça escolta ofertes, però el futbolista no té intenció de sortir. A l'Espanyol és oficial la renovació d'Antonio Roca fins al 2028, al Girona és oficial també la sortida de Miguel Gutiérrez al Nàpols per 18 milions fixes més 2 en variables, la meitat pel Girona, l'altra meitat pel Real Madrid, i en bàsquet el Barça està en converses per incorporar l'alent nord-americà Miles Norris.
Molt bé, gràcies, Joan. Esports Cope com cada dia a partir de les 3:05, i ara et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda. Fins demà, que vagi bé, molt bona tarda.